Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
I els partits regionalistes també parlen de transvasament. La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, qui té les màximes competències i que depèn del govern espanyol, assegura que desconeixia el pla de la Generalitat i recorda que fins l'any 2027 no es podrà donar llum verda al projecte.
Són les 9 del matí. Catalunya va tancar el 2023 amb xifres rècord, tant de transplantaments d'òrgans com de donants. Ara bé, també va acabar l'any amb un increment important de famílies que no autoritzen els donatius de persones properes quan estan a punt de morir. Han passat del 18 al 22%. Tenen més dades la Bàrbara Padilla i el Joel Penya.
Durant el 2023 es van fer més trasplantaments que mai.
Es van posar 1.393 òrgans a pacients que els necessitaven. L'àmplia majoria, 976, van ser ronyons. També n'hi va haver més de 200 de fetge, més de 100 de pulmons i una cinquantena de cor. També una trentena de pàncreas.
I també hi va haver més donants que mai.
Sí, van ser-ne 384. En són 10 més que el 2022 i una cinquantena més que el 2019, abans de la pandèmia. També hi va haver més donants vius de ronyó que mai, 187.
L'altra cara de la moneda són les llistes d'espera.
A 31 de desembre hi havia 1.285 persones esperant un trasplantament. D'aquestes, al voltant d'un 10% necessiten un òrgan vital. En altres paraules, fetge, pulmó o cor. En aquest cas, el temps d'espera és inferior als 30 dies.
Pel que fa al perfil mitjà del donant, l'any passat va ser el d'un home de 61 anys.
Sí, a més, la principal causa de mort dels donants ha variat en els darrers anys i ara és la insuficiència cardíaca. Abans era la mort cerebral. El donant més vell que hi va haver l'any passat tenia 88 anys.
El ChatGPT no es podrà utilitzar per crear campanyes polítiques, ni a favor ni en contra de cap candidat, almenys això és el que diuen els d'OpenAI, l'empresa creadora d'aquesta eina d'intel·ligència artificial. Tampoc permetrà, per exemple, crear chatbots que simulin ser un candidat que parla en primera persona amb els votants i cancel·larà els resultats de cerca que animin a no participar en els comicis electorals. Parlant d'intel·ligència artificial, el Fons Monetari Internacional assegura que aquesta tecnologia afectarà 6 de cada 10 llocs de treball a les economies avançades i 4 de cada 10 a escala mundial. L'organisme també alerta que aquesta tecnologia ampliarà les desigualtats al món i per això demana als governs que estiguin alerta, Montse Martí.
El 60% dels llocs de treball canviaran o directament seran substituïts per la intel·ligència artificial, segons el Fons Monetari Internacional. Pel que fa a aquests llocs de feina, que la intel·ligència artificial complementi i el risc que es redueixi la demanda de treballadors i també que els salaris baixin perquè la intel·ligència artificial farà una part de la feina. La directora gerent del Fons Monetari Internacional, Cristalina Georgieva, diu que les economies avançades seran les més afectades per aquesta revolució tecnològica.
Hem de fer que la intel·ligència artificial serveixi a la humanitat. És una àrea on podria haver-hi la propera revolució industrial. Afectarà el 40% de les feines a nivell global, però les economies avançades estan molt més exposades, però també més preparades que les que estan en desenvolupament. Hem d'invertir en preparació pel que pugui portar-nos la intel·ligència artificial. Preparedness
for AI. La directora gerent del Fons Monetari Internacional reconeix que en la majoria d'escenaris la intel·ligència artificial empitjorarà la desigualtat i per això demana que es facin polítiques per reduir el risc que la intel·ligència artificial revifi encara més les tensions socials.
9 i 3 minuts. A Barcelona, dos individus han assaltat el pis de la vicecònsul de Qatar a la ciutat aquest cap de setmana. La Maica Navarro explica aquest matí a La Vanguardia que la diplomàtica va descobrir que havien entrat al seu domicili, al districte de Sarrià-Sant Gervasi, quan va tornar de passar el cap de setmana fora. Ahir va presentar una denúncia als Mossos d'Esquadra i va explicar que els homes havien forçat la seva caixa forta. A l'interior hi havia mitja dotzena de rellotges de luxe de gran valor i peces d'alta joieria. Els Mossos ja investigaven un altre assalt al barri de les Tres Torres, a la mateixa zona, durant la nit de Reis. De fet, segons La Vanguardia, cada dia es denuncien a Barcelona una mitjana de 10 robatoris amb força a l'interior d'habitatges. Cada dia 10. I encara en l'àmbit de successos, l'exdona de Josep Maria Mainat, Àngela Dobrovolski, s'asseurà al banc dels acusats el pròxim dia 15 de juliol per intent d'assassinat. La fiscalia vol condemnar-la a 16 anys per haver intentat matar Mainat, de qui s'estava separant, injectant-li insulina la matinada del 22 al 23 de juny del 20. Segons la fiscalia, la motivació era econòmica perquè l'acusada sabia que quedaria exclosa del testament si es feia efectiu el divorci. 9 i 4 minuts, mala notícia pels amants de la gastronomia. El restaurant La Caleta de Tarragona tancarà a finals de juny. El propietari, Román del Olmo, ho ha comunicat a través de les xarxes socials. Explica que l'origen d'aquesta decisió es remunta a la pandèmia del coronavirus, quan la situació crítica que van viure llavors els va esperonar a buscar alternatives. Aleshores va néixer la Caleta Selecció, un projecte de productes gourmet en què ara han decidit centrar-se en exclusiva. Aquest espai emblemàtic de Tarragona va obrir les portes fa gairebé 40 anys de la mà de la gran Avelina, de la gran Avelina de l'Olmo i de Lluís Vives, però ja fa més d'una dècada que, amb la mort de l'Avelina, el restaurant el portava directament al fill. Ara hem sabut que aquest restaurant de Tarragona, la Caleta, tanca les seves portes. Televisió Espanyola guanya Catalunya la batalla a Telecinco en l'estrena dels nous informatius del vespre. Ahir la nit va debutar d'una banda Carlos Franganilla a Telecinco en substitució de Pedro Piqueras i en plató renovat.
Buenas noches, el presidente Sánchez rebaja lo pactado con Junts sobre las competencias de inmigración. Dice que no todo se puede delegar. Sin embargo, los de Junts sí esperan una transferencia integral a Catalunya.
I de l'altra, Marta Carazo ha debutat al davant del Telediari de Televisió Espanyola en substitució, precisament, de Carlos Franganillo.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Arranca la semana como terminábamos la pasada con alta tensión política en España. Son los primeros combates.
Doncs bé, a Catalunya l'informatiu de Televisió Espanyola va imposar-se amb un 9% de quota de pantalla, 190.000 espectadors, mentre que Telecinco va fer un 6 amb 126.000 espectadors. De tota manera, dels canals espanyols, Antena 3 continua líder per sobre de l'11%, lluny dels 23 punts del TN Vespre. A tot Espanya, Antena 3 també va per davant. Ahir va aconseguir un 19% de quota i més de 2,5 milions d'espectadors, i Telecinco i Televisió Espanyola pràcticament van empatar. Telecinco va fer un 11,5, mentre que la cadena pública un 11,3. Això és només una diferència a tot Espanya de 4.000 espectadors. A veure què li ha semblat tota aquesta presentació de nous informatius a la crítica de televisió del diari Ara i col·laboradora del Món RAC1, Mònica Planes.
Marta Carazo, debutant al capdavant del Telediario de Televisió Espanyola, ho va fer com si hi hagués estat sempre. Això sí, el primer dia van plantejar un informatiu molt ambiciós d'anàlisi, fugint de l'esquelet habitual, apostant molt fort per on saben que marquen les diferències, els corresponsals. Una aposta de nivell per singularitzar-se, però potser no tant per competir. Pedro Piqueras es va passar 18 anys a Telecinco amb un hule de decorat, amb l'skyline de Xangai pintat. Sempre el mateix. Si ahir estava veient com debutava Carlos Franganillo en el seu lloc, hauria quedat fascinat amb la posada en escena. Informativos Telecinco no només li ha robat el presentador a Televisió Espanyola, també li ha robat l'estètica. Gran pantalla corba, terra brillant, tons negres i blavosos, més dinamisme i realitat augmentada. Una jugada tan hàbil com perillosa. La cadena privada ha creat un informatiu que fa creure a l'espectador que està veient la televisió pública.
Pel que fa a les plataformes, Javier Bardem formarà part del repartiment d'una de les apostes de Netflix per aquest any. Apareixerà a Monstruos, la història de l'Alien i Eric Menéndez. És una nova entrega de la sèrie de ficció que va triomfar a finals del 2022, en aquell cas sobre Jeffrey Dahmer. Aquesta se centra en dos nous psicòpates que van matar els pares. A banda de Javier Bardem, que presumiblement farà de pare, també sortirà, per exemple, Chloe Sevigny. No té data d'estrena. I també sabem qui protagonitzarà Superstar, que és aquesta sèrie que produiran els Javis sobre la figura de Llorena, abans coneguda com a Tamara. No canvié, no canvié, no canvié. En el paper de Tamara hi haurà Ingrid García Johnson, Secund de la Rosa serà Leonardo Dantés, el gran Pepón Nieto farà de Toni Genil, Carlos Areces serà Paco Porras i Natàlia de Molina farà el paper de Loli Álvarez. Falta saber, entre d'altres, qui farà el paper de la mare de Margarita 6D2. La sèrie la dirigeixen Nacho Vigalondo i Clàudia Costafreda. Nou rècord de RAC1.cat, que va tancar el 2023 amb la millor xifra de l'any. El passat desembre, el portal de notícies de RAC1 va créixer un 25% respecte al mes anterior i va situar-se en 980.000 usuaris únics, ho indica el mesurador GFK en el seu últim informe. Només a Catalunya, RAC1.cat es consolida com el mitjà exclusivament en català més consumit a internet, amb 809.000 usuaris únics, amb un creixement del 24%, eixampla la distància amb la resta. L'audiència diària mitjana del portal de RAC1 també es manté clarament a l'alça, amb 186.000 usuaris únics que s'hi connecten cada dia. Suposa un 11% més respecte al novembre. El coordinador de RACU.cat, Albert Vilanova, celebra que això vol dir que formen part de les rutines de la gent del país.
Les xifres són molt positives, perquè sempre va bé tancar l'any a dalt de tot, i més de cara a un 2024 que en principi serà un any de canvis. Una de les dades que més m'ha agradat és aquesta dels més de 180.000 usuaris diaris que es connecten a RACU.cat. Això vol dir que entrem a formar part de la dinàmica del dia a dia de la gent, i no hi ha millor notícia que aquesta.
El portal també lidera RACU.cat amb pàgines vistes amb més de 37 milions durant el mes de desembre. GFK és el mesurador oficial d'audiències digitals de tot l'estat. I a la resta dels esports, avui comencen les 80 de final de Copa. Es juguen els tres primers partits. A les 8, Getafe-Sevilla. A les 9, Atlètic de Bilbao, Alavés. I a les 10 de la nit, Tenerife-Mallorca. Demà juga el Girona, que rep el Rayo Vallecano a Montilivi a 2:15 del vespre, mentre que el Barça no entra en joc fins demà passat dijous. Els de Xavi jugaran al camp de l'Unionistes de Salamanca a 7:45 de la tarda. Els dos partits, Girona-Rayo, Unionistes de Salamanca-Barça, en directe a RAC1 i també a 7:45 a RAC1, l'altra eliminatòria estrella, Atlètic de Madrid, Real Madrid. En bàsquet, el Barça i el Manresa s'enfrontaran als quarts de final de la Copa el mes que ve a Màlaga. De la seva banda, el Real Madrid va per l'altre cantó del quadre, així que si un dels dos catalans arriba a la final, es podria enfrontar amb els blancs. En tenis, avui Carlos Alcaraz debut a l'Open d'Austràlia, ho farà contra Gasquet, el francès, a 11:15 del matí, hora d'aquí. El mataroní Albert Ramos ha perdut aquesta matinada i diu adéu a la primera ronda. I a l'europeu de waterpolo, avui la selecció espanyola juga a la final contra Croàcia, 8:45 del vespre. Si guanya, també es classificarà pels Jocs Olímpics de París. I el trànsit.
La xarxa de concessionaris d'automòbils Honda de Catalunya patrocina aquest espai.
A l'hora de comptar cotxes, sempre des del RAC, sempre l'Àlex Huguet. Bon dia.
Molt bon dia. Hi ha dos accidents actius a tota la xarxa viària catalana. Estan en dos carrils a l'AP7, a Sils, en direcció a Girona, i es complica la circulació a la Ronda Litoral per una avaria a la zona franca en sentit Llobregat, que fa acumular 4 quilòmetres ara en tot el tram de Montjuïc i la Ciutat Vella. D'altres trams, en destaquem les retencions habituals a la B23, encara amb 5 quilòmetres de lentitud per Molins de Rei i Sant Feliu en sentit nord, 4 quilòmetres en els dos sentits de la marxa a la C58 a Montcada i Reixac, més plena arribant al nus de la Trinitat, i a banda de la incidència a les rondes hi ha congestió sobretot a la B20, ara entre el nus de la Trinitat i Sant Gervasi, amb més de 8 quilòmetres. És tot des del RAC, molt bon dia.
Diuen que tots ens mereixem una oportunitat. I aquesta volarà. Arriben els HRB Days a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya. Del 15 al 28 de gener, aprofita unes condicions excepcionals amb entrega immediata a la gamma HRB Full Hybrid. Unitats limitades, no les deixis escapar. Només a la xarxa de concessionaris oficials Honda de Catalunya.
I acabem aquests apunts aquí al món a RAC1 parlant de sospites, perquè el llibre Guinness ha retirat provisionalment el títol del gos més vell del món, el gos que va morir l'octubre amb, teòricament, 31 anys i 165 dies. Una xifra que equivaldria a uns 200 anys en humans. Una fita que diversos veterinaris han posat en dubte per molts motius. El primer és que la família portuguesa que tenia el gos, d'una raça específica de mastí portuguès, no va registrar mai l'animal fins, curiosament, un any abans de la seva mort. Però és que, a més, entre la documentació que la família va presentar per demostrar l'edat, hi havia fotografies de petit on l'animal té les potes blanques, però després resulta que les tenia marrons quan era adult. Els dubtes són tants que el llibre Guinness ha decidit deixar en suspens el títol del gos més vell de la història fins que no es tinguin garanties que Bobby... es diu Bobby... realment va viure 31 anys i 165 dies. Ja ho diu la dita, que la mentida té les cames curtes i potser també blanques.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.
Mercè, sóc en Dani, que he acabat l'escola de cuina i començo a treballar. Estic supercontent. Vull domiciliar la nòmina. Serà el meu primer sou i ho vull fer bé.
El millor de tenir algú a prop és que t'escolta. A CaixaBank estem a prop per posar-t'ho fàcil. Beneficia't de tots els avantatges de domiciliar la nòmina. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres. Més informació a caixabank.cat.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.
Pràcticament 9:15.
Banc Sabadell t'ofereix el perquè de tot plegat. Avui, amb l'historiador i expert en comunicació, Joan López Alegre, i els periodistes
Isabel García Pagán, Toni Aira i Ot Bou. A l'Ull de Poll, Mònica Hernández.
Què tal, Mònica Hernández? Bon dia.
Molt bé, Jordi Basté, i tu?
Bé.
Sí?
Sí.
Sense entrar en detalls.
No, és que potser tenim ara una conversa.
Coses
de la redacció, sí, és que són molt pesats.
Bueno, però molt bons.
Jo em deixo ser pesat,
directe,
a més. Sí.
Més pesat que els tertulians?
Sí. Com?
Més pesats que els tertulians?
Depèn de
quin tertulià.
Parla per tu.
Ui, mira com se senten a l'audit, ja, la primera. Sí, de pesadesa.
Una conversa amb qui? Sobre què? A quin tema?
El de Planell, aquelles coses del
Planell. Ui, el de Planell, mare meva.
Aquelles coses que ara està aquí darrere, que fa que vingui aquí un moment i que m'ho expliqui tot, perquè hi ha... Hola, Ot Bou, que no t'he dit res, bon dia, ni tampoc t'he dit res, Isabel García Pagán.
Bon dia, bon dia.
Joan López Alegre, bon dia.
Què tal? Us veig molt bé.
Espera't. Moltes gràcies. Hola, Toni Aire.
Gràcies, bon dia. I a la tertúlia.
D'aquí uns moments parlarem de Donald Trump.
I tal, molt bé.
Bé.
Donald Trump, que algo tiene el agua cuando la bendicen. Que aquesta allisada que ha fet...
No li ha anat tan bé.
Bueno, jo ho sé, això també ho anaven dient per allà. Que no li ha anat tan bé pel tema del segon.
Ara.
Sí.
Perquè ell tenia enquestes dies abans que li donaven fins a 48 punts d'avantatge.
Sí.
No està tan bé.
És com allò a l'Europa, me l'imaginava més gran. Recordes que sempre que arribava als postos...
Sí, però...
Sí, bueno, 20 punts.
No és
el que ell s'esperava.
No és mal resultat.
Deixa'm fer una cosa. Em vols explicar, perdona, Jordi de Planell, què tal? Bon dia, ara parlarem de Trump, eh?
Bon dia.
Jordi de Planell, què tal? Bon dia. Entre el que surt avui als diferents, és a dir, al Vanguardia, al Diario, el que surt també a l'Ara, el que surt també al Nacional, què està passant?
Tenim novetats de l'Operació Catalunya i, com sempre que tenim novetats de l'Operació Catalunya, hi ha un nom que és omnipresent, que és el del comissari Villarejo. Avui surten dues informacions. D'una banda, una del Nacional, hi ha el fragment d'una conversa entre Villarejo i Francisco Martínez en què parlen de la necessitat de captar com a confident un exassessor fiscal del president Jordi Pujol. I tal dit tal fet, perquè al cap de 3 anys aquest assessor fiscal declarava l'Audiència Nacional com a testimoni. I llavors hi ha una altra informació que publica el diari Ara, concretament en David Miró, en què explica que Villarejo, com ja ens va explicar també en l'entrevista que li van fer al Món RAC1, havia advertit en diverses ocasions a la Guàrdia Civil que la informació que feien servir per incriminar Sandro Rosell era informació falsa, era informació que estava contaminada. Tot i així no li van fer cas, el procediment va tirar endavant i ja sabem que Sandro Rosell es va passar 2 anys en presó preventiva. Doncs bé, hem dit, amb totes aquestes informacions que tenim al damunt de la taula, amb el que hi havia també de Mariano Rajoy, etc., potser val la pena parlar amb algun dels protagonistes.
José Manuel Villarejo, bon dia, buenos días.
Sí, buenos días.
¿Cómo está?
Bueno, pues soy con médico y con cosas, ya sabes. Aquí de la piedad, pues los achaques siempre son inevitables.
O sea que la información sobre Sandro Rosell, como dijo, era falsa. Todo lo que tenía la Guardia Civil sobre Sandro Rosell era mentira.
Bueno, ya lo he dicho yo en varias ocasiones y lo he puesto. Lo que ocurre es que, en fin, nadie me cree o nadie quiere creerme porque el discurso y el relato oficial tiene mucho más potencia que la de una persona que ha estado casi 4 años.
¿Lo puede repetir exactamente qué ha pasado con Sandro Rosell?
Como ya dije, en varias ocasiones se señaló a Rosell como un objetivo que podía tener, digamos, una gran influencia y era uno de los motores del independentismo. Y yo hice las gestiones lógicas de mis funciones de agente de inteligencia, descubrí que no era así y lo hice constar, pero no solamente lo hice constar en el 2012, en el 2014, estando ya jubilado en el 2017, que tuve varias charlas con el entonces coronel Corbí de la Guardia Civil, le dije que estaban equivocándose y que era un error lo que estaban haciendo con ese hombre, y aún así pues siguieron adelante, y por eso luego lo encarcelaron y tal, y bueno, y ya sabemos lo que pasó con la señora jueza esta, que a cambio de ir al Supremo le dijeron que era un hombre peligroso y tal, y por eso lo ha tenido tanto tiempo en prisión sin ninguna causa.
Por tanto, lo que ha pasado con Sandro Rosell para usted es una auténtica barbaridad y una injusticia.
Absolutamente, absolutamente. Y bueno, y yo lo lamento. Yo lo lamento esa injusticia, pero lo más peligroso o problemático para el Estado de Derecho es que estas actuaciones queden impunes, queden sin consecuencias, ¿no? Y ya le digo, ahí tienen a los que actuaron contra el señor Rosell, la Guardia Civil ascendiendo, y la señora jueza, que lo ha tenido 2 años y medio, pues en el Supremo ahora dictando sentencias. Imagino que cuando llegue la hora de revisar mi primera condena no firme, como le caiga a ella, pues ya me doy por fastidiado, ¿no?
A usted, cambiando de tema, ¿le consta, como publicaba ayer La Vanguardia, que el ministro Jorge Fernández Díaz mandaba información a Mariano Rajoy con sobres sin remitente trasladados por sus escoltas?
Me sorprende que me haga un poco esta pregunta cuando ayer en el programa de televisión una periodista de La Vanguardia decía que yo hacía fechoría, ¿no? Entonces, yo quería, antes de nada, decirle a esa señora que el término fechorías es un poco problemático, entonces no sé, porque todavía no he sido condenado por cohecho. Y ahora le contesto a usted la pregunta.
Bien.
Efectivamente, como ya he dicho en muchas ocasiones, el factor fundamental que estaba, digamos, en origen y a la cabeza de todas las operaciones que se hacían contra el independentismo, por supuesto, estaba el señor Rajoy, que muchísimas veces delegaba en la vicepresidenta y esta a su vez en el jefe del servicio secreto, el señor San Roldán. Sin esa cúpula es imposible que se hubieran actuado con la eficacia que se hizo la parte, digamos, del Ministerio del Interior con respecto de las otras actuaciones.
Jordi, de Planella.
Comisario Villarejo, buenos días. ¿Usted se reunió con el presidente Mariano Rajoy para informarle directamente de las investigaciones que estaba llevando a cabo en el marco de la llamada Operación Cataluña? Lo digo porque ayer, por ejemplo, conocíamos un audio que hizo público el Nacional en que usted hablaba con el número 2 entonces del Ministerio del Interior, Francisco Martínez, y le decía: la cita con el asturiano fue muy breve. Ya te comentaré qué tal fue. ¿Usted se reunió con el presidente Rajoy para informarle de sus, digamos, investigaciones, sus pesquisas en la Operación Cataluña?
No. Como ya he dicho en alguna ocasión, con el tema de la... Vamos, yo creo que fue ya con las actuaciones sobre la quiche, cuando yo, digamos, estaba un poco desconcertado, porque las informaciones que yo pasaba al secretario de Estado y al ministro, en ocasiones me venía de revolver por la parte, por las dos personas que conectaban conmigo en nombre del presidente. Entonces, en un momento determinado que estaba yo con la señora Cospea, bajó en un momento y buenos días, tal, a trabajar. Era una forma de decirme que él estaba al tanto de todo, que por lo tanto que no dudara de que esos mensajeros que yo recibía en nombre de él era efectivamente él como tal. Entonces, ya le digo, esa fue la única relación que yo tuve personal y directa con él, si bien en algunas reuniones globales que hubo y tal, yo asistía como uno más.
¿Y estos mensajeros que dice que hacían de intermediarios entre usted y el presidente Rajoy trabajaban en Moncloa?
Pues creo que sí. Creo que había un abogado independiente que era un asesor, un asesor externo. No se olviden que el actual abogado del Partido Popular es un teniente fiscal que además, en fin, es íntimo amigo de todos los actuales jueces y fiscales que todas estas actuaciones las manejan. Por eso este señor Rajoy o la señora Cospedal jamás han sido imputados pese a la extensa cantidad de datos que obran en mi causa.
Y voy acabando porque sé que tiene médico José Manuel Villareje, pero ¿usted se ha reunido con el juez García Castellón?
Con el García Castellón, bueno, pues el que mandó detenerme, es el que de alguna manera el actual, que lleva actualmente la institución, y me reúno cada vez que me cita.
Pero, que ¿y antes había reunido con él?
Digamos que yo personalmente no le conocía, sabía de sus actuaciones y sé que en fin, que sorprendentemente fue destinado al extranjero, pero insisto, cometería la mayor de las locuras si el señor juez, que ahora mismo está, digamos, del que dependo para volver a prisión, que sea provisional, hago algún comentario que le moleste. Lamentablemente, muchas veces los jueces y los fiscales actúan por cuestiones personales, por lo que he llegado a ver, por lo tanto, espero que no se enfade con esto que estoy diciendo.
José Manuel Villarejo, hasta pronto, gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias. Son las 9:25, José Manuel Villarejo en directe al Monarracú, parlant de la... primer, de la immensa injustícia que se li ha fet a Sandra Rosell. O sigui, Sandra Rosell va passar 2 anys a la presó preventiva. I com ell mateix ha tornat a dir el propi Villarejo, amb la jutgessa Carmen Lamela patada per arriba, cap al Suprem, des de l'Audiència Nacional. A mi que volia parlar primer de Donald Trump, és que m'ho he posat a...
I una altra novetat que ha explicat avui Villarejo, que d'alguna manera amplia la informació que ahir revelava La Vanguardia. Si ahir el diari explicava que la relació entre la policia patriòtica i Moncloa es mantenia a través de Jorge Fernández Díaz, no?, que es comunicava amb Mariano Rajoy amb aquest sobre sense remitent que traslladaven els escortes, doncs avui sabem també que un dels lampistes d'aquesta policia patriòtica, que era el comissari Villarejo, també es comunicava amb Mariano Rajoy, en aquest cas per mitjà de 2 intermediaris que ha explicat treballaven a Moncloa.
Deixa'm dir que avui La Vanguardia publica una cosa que a mi em sembla que és, que és terrible. Per mi és el més terrible de tot. És a dir, tu pots combatre l'independentisme perquè ho consideres així, però hosti, on està? Perquè ho he apuntat avui textualment, textualment. Aquí ho tinc, aquí. El document, és a dir, aquesta llista del Ministeri de l'Interior amb tot un grapat de noms, on hi havia la Sol d'Orella, on hi havia el fiscal Martín Rodríguez Sol, on hi havia el Carles Vilarrubí, on hi havia, en fi, una llarga llista de noms, al final del document acaba amb aquesta nota a peu de pàgina. Les informacions recibides son mayoritariamente de internet y no se han pedido confirmar hasta ahora. Hòstia.
És que per molt menys del que es publica aquests dies s'han obert diligències i la fiscalia s'hi ha posat. Per tant, el senyor Álvaro García Ortiz, fiscal general de l'Estat, ara mateix no sé a què està dedicant el seu temps lliure, però ja et dic, clam al cel, la comparativa entre iniciatives de la fiscalia que s'han obert per informacions no amb mitjans com poden ser La Vanguardia, sinó amb mitjans que no són ni mitjans, i amb coses molt més petites. El que passa és que, clar, aquí s'està apuntant a un personatge com Mariano Rajoy, que va ser president del govern, amb l'exercici del govern. Tots intuíem que Jorge Fernández pot ser un fanàtic, però que no era un bolet i era íntim de Mariano Rajoy, persona de la íntima confiança i que, per tant, feia amb total coneixement de Mariano Rajoy, però si ara comencem com a mínim a tenir aquests indicis, la meva pregunta és a què esperem o a qui espera el senyor fiscal general, que sabem que de qui en depèn, gràcies a Pedro Sánchez, que ens ho va recordar fa no gaire temps, per fer-hi alguna cosa, no?
Joan López Alegre.
Jo, llegint les informacions que han anat sortint, en realitat, a mi em sap greu el que vaig a dir, però bueno, no, diré una prèvia. És una llàstima, és una llàstima que s'hagin fet coses mal fetes en relació a la protecció de l'ordre constitucional durant el setembre i l'octubre del 17, perquè crec que hi havia suficients motius per fer les coses ben fetes sense necessitat de buscar camins del mig. Primer punt. Segon punt. En realitat, quan llegim les informacions que s'han vingut publicant a La Vanguardia ahir i al diario.es i tal, no hi ha novetats que siguin bomba en relació a moltes de les informacions que sobre el que presumptament va passar en aquells dies mal fet siguin una novetat immensa. És més com una actualització de la informació. I això on t'emporta? Això em porta a pensar que realment Sánchez és molt bo, perquè estem parlant del que presumptament va fer Jorge Fernández i Mariano Rajoy, que si està mal fet, està molt mal fet, perquè com dic, hi ha suficients motius com per haver protegit l'ordre i la convivència i fer-ho de forma legal, però en canvi Sánchez aconsegueix que mentre té un lío tremendo amb la qüestió de lo de la immigració, no es parli d'una cosa que també l'afecta molt més, que és, escolti, ell ha estat espiant en els seus socis a través de Pegasus i d'això en canvi no en parlem. És un geni, és un màster de l'univers, és molt bo. Què voleu que us digui?
N'hem parlat d'això, era el que passa, és que Joan, jo no sé, sí, no crec sí. que sigui Pedro Sánchez sí, que ho hagi tret.
El control, i a més tu has fet control una cosa, de la informació, el control dels temps, és sempre genial.
Te'n recordes quan es van separar Meritxell Ar i la infanta Elena, que van dir que era un cese temporal de la convivència? Tu has fet un d'aquests, perquè ell diu protecció a l'ordre constitucional, el que és netament guerra bruta. I utilitzar els mecanismes de l'Estat i Interior i la policia per atacar enemics i adversaris polítics.
Deu ser que
i això,
no,
protecció de l'ordre constitucional, queda molt bonic i molt entranyable, queda Disney,
que
no, però és bastant...
Si no, no he dit una cosa al començament, dient que...
Que li sabia greu dir-ho.
He dit que hi han suficients motius per haver fet les coses ben fetes,
sí, en protecció de l'ordre constitucional,
el qual fa que si efectivament tot això que ho digui Villarejo, que vols que et digui, no? La credibilitat que té, crec que això ho hem parlat aquí moltes vegades,
però no és només,
com per ser una llàstima que les coses s'hagin fet, si és que s'ha fet així, a través de guerra bruta. Però sobretot poso sobre la taula la genialitat de Sánchez, que aconsegueix sempre tapar el que a ell li convé, que es parli de lo que a ell li interessa i deixar de costat coses que en realitat si ho penses fredament serien per ell molt més
destrossar vides i polítiques i no personals i rodalia de persones no és protegir l'ordre constitucional. És a dir, jo crec que ho hem d'assumir d'aquesta manera.
I tens raó
que dius que no es va fer bé.
Isabel García Pagán,
sempre ho faig.
No, bueno, em sap greu dir-ho, per allò de fer servir la mateixa prèvia que el Joan, però i em sap greu bàsicament pels companys que han estat de temps treballant en això, que s'atribueixi a la seva feina una genialitat de Pedro Sánchez i no a la seva feina. Dit això, les novetats són que per primera vegada estem veient els documents, com a mínim la Vanguardia els està juntant sencers perquè tothom pugui llegir quins són els documents. Tothom ho sabia i no és cap novetat. És molt relatiu, perquè la indignació pot aparèixer i desaparèixer, però el que van fer de manera il·legal continua estant allà. És cert que totes les denúncies que s'han presentat, cada vegada que hi ha hagut una sèrie d'informacions sobre l'Operació Catalunya, que ha anat seguida de denúncies dels protagonistes víctimes, totes les denúncies han quedat arxivades. La més flagrant és la de Sandro Rosell, diguéssim, que tothom va pensar que aquella denúncia podria tirar endavant, o com a mínim obrir la porta a que altres denúncies tinguessin recorregut judicial, i no n'han tingut mai. De manera que jo tampoc no esperaria, Toni, ho sento, que el fiscal fes res, perquè totes les denúncies que s'han presentat no han tingut l'aval de la fiscalia i han quedat arxivades.
A mi em sap greu, però tampoc... Però
torno a repetir que la novetat, com diu la Isabel García Pagán, no és una novetat de que ara ha sortit aquí unes declaracions del Villarejo dient no sé què, no sé quantos. No,
no, no. Són els documents que transitaven
el govern, el Ministeri de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, Mariano Rajoy, vull dir, tot això anava amunt i avall. És document.
Llavors, al marge d'això, el que ens queda, diguéssim, potser és la inhabilitació política, per entendre'ns, social, de les persones que han fet aquestes coses. A mi també em sap greu, Joan, que abans de dir que es van fer coses malament en el govern del PP, hagis de remetre't al setembre i octubre del 2017, perquè aquesta operació i aquests documents no són del 2017, quan es feien malament les coses aquí, són de molts anys abans. O sigui que el PP... No, si jo no justifico lo del setembre i lo de l'octubre del 2017, el que t'estic dient és que abans que passés tot allò, a la Moncloa, al Ministeri de l'Interior, a la cúpula policial, s'estaven fent maniobres alienes a la llei. Però, i això és el que hem de veure, però, si això té, hauria de tenir repercussió judicial o no. I hem vist que no, doncs potser hauria de tenir una repercussió política, i potser, només potser, el PP, l'actual PP, hauria d'admetre que es van fer coses malament. i no justificar-les, perquè el tall de veu que heu posat aquest matí del president de Múrcia diu, bueno, va posar totes les eines de l'Estat a aturar això, totes les eines de l'Estat, esperem que, o sigui, tothom hauria d'esperar que sigui dintre del marc legal i dintre del marc constitucional que tant, al qual tant apel·lem.
Va, aviam, Otbou.
A veure, el Joan parlava, perdó, el Joan parlava de que sap que li sabia greu que el PP no hagués seguit, que hi havia prou motius, prou desobediència a Catalunya respecte de l'ordre constitucional com perquè el PP o la gent d'aquests aparells de l'Estat hagués seguit les normes i hagués complert les normes del joc i hagués fet les coses bé, no? I que per tant li sap greu que hi hagi aquest desajustament. Jo crec que no era una cosa accidental. Jo crec que no era una cosa accidental. Crec que precisament la funció del PP, i en el PSOE li va anar molt bé que el PP estigués en aquells moments al govern, la funció del PP era espantar i ara, amb tots els recursos possibles, i ara el PSOE recull els beneficis d'això. És el mateix que va passar exactament amb les nates de l'1 d'octubre, que és que i de vegades hi ha aquesta mena de relat com que Rajoy es va equivocar, es va passar, la Merkel el va frenar, o totes aquestes coses que se solen dir, no? Jo crec que Rajoy no es va passar l'1 d'octubre, jo crec que va tenir una jugada molt intel·ligent, que va ser mostrar un excés de l'ús de la força, mostrar fins on era capaç de distorsionar-se la resposta de l'Estat, fins on era capaç d'abusar de la ciutadania, i d'aquesta manera escarmentava, no? I el que passa amb l'operació Catalunya és exactament la mateixa lògica, que és un escarment mafioset contra una certa elit econòmica del país, una certa burgesia catalana a la qual Madrid els havia promès generacionalment o com a grup social que mentre fessin negocis amb l'Estat, a través de l'Estat, beneficència de l'Estat, tindrien una certa promesa de prosperitat a canvi de Catalunya a través de Convergència, mantenir calmat el galliner, i això, en el moment en què el conflicte surt a la superfície, descarrila. I llavors, de vegades, sobta o impacta l'arbitrarietat de les llistes, de la llista aquella que fa unes setmanes parlàvem d'Alicia Sánchez Camacho, dels noms que hi havien, sobta els excessos de la justícia contra Sandro Rosell, sobta això, la tria de la gent, però és una fórmula mafiosa d'escarment social. I respecte del benefici que en té el PSOE ara, jo no nego evidentment la tasca periodística, ni molt menys. És veritat que en el PSOE ara li va molt bé, diguem-ne, parla, tot el temps que parla de l'operació Catalunya no parla de que la feina bruta que li ha fet el PP a ell li serveix per cohesionar. Com més demonitza Jorge Fernández Díaz i com més demonitza el rol del PP, més pot vendre ell el relat que està venent i la narrativa que està venent els últims mesos, de que ell és el gran pacificador i el gran cohesionador, i que ell ho fa per mecanismes
normals. La pregunta és per què el PP no diu res.
Clar, sí, sí.
Va, que l'únic que ha parlat ha sigut López Miras, el president de Múrcia, i
per dir que, bueno,
que fa de franc tirador.
Que fa de franc tirador, correcte.
I per dir que, escolta, la unitat d'Espanya, no? Sí.
No, i que si el PP és un amant de l'estat de dret, com moltes vegades diuen, hauria d'indignar-li l'actuació del Ministeri de l'Interior d'aquella època.
Bueno, sembla
perquè sembla un constitucionalisme cínic, diguéssim, el que té el PP. Defensem la Constitució i el text, però després podem actuar fora de la legalitat vigent quan ens convé. Per tant, aquí Feijó hauria de condemnar, si més no, l'actuació del ministeri que encapçalava Jorge Fernández Díaz. Després, Joan, Pedro Sánchez, sí, és un geni a vegades, però estic amb la Isabel, això no ho ha forçat Pedro Sánchez, que se'n beneficia, evidentment, i tu també intentes portar el debat cap aquí, i ho entenc. I després, sobre si hi ha novetats o no, més enllà de la documentació, el que crec és que aquestes informacions, aquesta investigació periodística, ja constaten, per si no ho teníem clar, que no hi ha cap tipus de dubte sobre l'actitud que va tenir l'executiu de Mariano Rajoy envers Catalunya, que no té a veure només amb el 2017, com deia l'Isabel, comença molt abans, després de la manifestació multitudinària del 2012. Per tant, els nervis amb Catalunya són anteriors. No portis tampoc el debat cap aquí.
Sí, perquè a més el procés venia de molt abans. I aquí hi ha un personatge, és un Mariano Rajoy, que Mariano Rajoy podem dir ara que és el gran indemne, però ha sortit no només a les converses amb Villarejo, sinó ara l'Ot, per exemple, citava la qüestió de l'1 d'octubre. Recordem, hi ha un personatge que surt molt indemne tot plegat, que és una dona que volia portar l'exèrcit aquí, no se'n va sortir finalment. Soraya Sáenz de Santa María, la seva gran enemiga, va enviar els piolins, però que és María Dolores de Cospedal,
És a dir, és un altre personatge que no és només informacions del senyor Villarejo, no és només informacions dels diaris, és que aquesta senyora, en qualsevol país normal, hi hauria tots els indicis perquè estigués processadíssima. I és una dona amb la que, a més, d'aquí a més, això sí, hem escoltat converses amb el senyor Villarejo, amb el seu senyor marit, conspirant contra altres persones, en clau d'adversaris que són, pues això, personals més que polítics. Per tant, jo crec que aquí hi ha molts d'indemnes, i sí que és veritat, el PP té molt a callar. Evidentíssimament, el PP té molt a callar, però jo sincerament no veig la mà negra de Pedro Sánchez al darrere de tot plegat. Hi ha informacions periodístiques sobre això, com n'hi havia informacions periodístiques abans, i fins i tot el que intentava apuntar abans, informacions no periodístiques. Durant molts anys hem reaccionat amb informacions de mitjans que no són mitjans. Ara tenim mitjans que són de referència, que ens estan aportant informació que sí que porta coses noves, perquè tenim coses noves. És a dir, tenim emissaris que passaven sobres, tenim documents, és a dir, això existeix, i vivim en un país en el que, malgrat que passi això, res no es mou, perquè realment el fil conductor de tot plegat, aquest senyor Villarejo, ja venia d'abans. Maria Dolores de Cospedal, any 2011, a pocs mesos abans d'accedir a la presidència del govern, des d'un xiringuito a la platja en ple estiu, recordava que hi havia una policia que actuava contra el PP al servei d'aquí, del senyor Rubalcaba, i ella, sabent el pa que s'hi donava, sabent com el PP llavors podia patir, o venia a dir que patia les conseqüències d'aquesta policia política, el que va fer quan va arribar és aprofitar-se'n d'aquesta policia política, tirant del personatge que l'havia servit, havia servit a Rubalcaba, que havia servit per tant als socialistes, i que venia de temps era temps.
Joan.
Jo vull fer dos comentaris. Isabel, perquè no quedi cap dubte, jo crec que tothom que es dediqui una mica a la comunicació o al periodisme a casa nostra sap,
no, home,
perfecte,
no.
Espera un moment,
home, no.
sap perfectament quin és el nivell i quina és la talla que té Manel Pérez, que és qui ahir firmava aquesta informació. I això no ho posa en dubte ningú, i jo, que el porto llegint des de que sóc un adolescent, menys encara.
L'estàs fotent més gran
del sí, temps, ara.
Dit això, escolta'm, també, ja que abans hem parlat de Trump, des del cas Watergate, sabem perfectament que un periodista accedeix a informació perquè té la capacitat d'arribar a fons que en un moment determinat de la vida volen o tenen la vocació de que aquesta informació sigui accessible. Aquest és un valor, òbviament, d'un periodista: generar la confiança, saber quina és la font, però hi ha un pas que és el que no controla algú, per molt bo que sigui el periodista, que és qui en un moment determinat vol que una informació transcendeixi. Això és exactament del que jo estava parlant. Aquí comentem dos coses. Una, el paper que jo crec que és bipolar de Rajoy en aquells moments. Per què no s'aplica el 155 després dels plens del 6 o 7 de setembre? Per què hi ha reunions d'Oriol Junqueras amb De Guindos a la sala VIP de l'aeroport de Barcelona? Per què el govern de Rajoy en aquell moment intenta, i estic d'acord amb l'Ot, em sap greu per tu, perquè et criticaran, que hi ha,
no, jo estic molt content,
que hi ha un gran pacte, hi ha durant anys i panys un gran pacte de burgesies i de poder de Català i de Madrid, que intenten que tot això funcioni. En gran mesura, aquest pacte segueix existint. L'hem vist amb les visites de Feijó aquí a Barcelona i les crítiques internes que això li reporta amb una part del seu electorat. I després hi ha el segon nivell, que és, i això genera una certa bipolaritat, que és la guerra bruta. La guerra bruta, i tu tocaves la part del PP, vaig molt ràpid, l'hem vista, per exemple, quan s'han reunit Garzón, l'actual president del Constitucional, i no sé qui més, amb una finca de cacera, per parlar de no sé quines històries, just el dia abans que comenci el cas Gürtel. Guerra bruta socialista. Aquesta guerra bruta, presumptament, l'estem veient ara. I la vam veure en el cas Gal. I el que veiem també és l'estratificació per nivells.
I tots aquests senyors van ser condemnats, Nuevo, Tots aquests senyors van ser condemnats.
I indultats doncs els 4 dies.
Que sí. Això s'investigui, i que en tot cas es comprovi o es pugui demostrar judicialment si era un que enviava informació a l'altre que no li demanava, o era l'altre que li deia fes aquestes coses. I això estarà molt bé, o sigui, hi ha un grapat de casos oberts i que es tindran que investigar. Però permeteu-me que us ho sigui dient, no és innocent que això passi ara, i no és innocent que això just acabi en un punt, que és el punt en el que algú, però, que és qui té avui més força, no li interessa que es parli, perquè clar, és la situació més incòmoda per als d'allà i per als d'aquí.
Però és una pluja fina, jo entenc que vulguis posar, que vulguis veure, i tots tenim el nostre prisma, intenció ara, però és que no és la primera vegada que apareixen aquestes informacions, és que no, fa anys que són un degoteig, és a dir, no hi ha un moment, no hi ha un moment
no
precís.
No és una informació nova.
Clar, sí que hi ha aportació nova, és a dir, però és un cas que va donant
et va donant ítems constantment, el que passa és que sembla que vagin sent com gotes en un oceà que no es mou, és a dir, és el més dramàtic de tot plegat. Què està passant conseqüentment respecte d'això? Res. Què passarà amb tot això? El drama és que pensem que passi el que fins ara, res. Això en qualsevol altre estat surten aquestes informacions, el personatge, ja hem dit que pot estar socarrimat amb tot el que vulguis, el senyor Villarejo, no te'l pots creure, però no obrir diligències en un país on s'han obert diligències per informacions amb webs que són abocadors d'escombraries, és el drama. I el drama és aquest fil conductor coneix aquest senyor amb tots els governs que hi ha hagut, siguin de PP, PSOE, UCD en el seu moment, i que són status quo. És a dir, el drama és aquest, que no passa res en aquest estat.
Què volies comentar, Jordi?
No, sobre això que deia en Joan, és veritat, per exemple, que nosaltres fa un mes vam explicar que el govern del PSOE havia continuat pagant a confidents clau de l'operació Catalunya. Vull dir que era una part de la trama que esquitxava també l'actual Ministeri de l'Interior, perquè va trigar 6 mesos a deixar de finançar amb fons reservats alguns dels confidents que havien estat anys cobrant d'aquesta trama, com per exemple l'exparella de Jordi Pujol Ferrusol, la Victòria Álvarez. Vull dir que anem destapant el que trobem independentment del color polític que esquitxi cadascuna de les informacions que aconseguim esbrinar.
Isabel,
t'he de dir que trigar 6 mesos en revocar una activitat d'un ministeri quan hi ha un canvi de govern és una proesa, també. Eh?
Sí, el ritme de l'administració.
El ritme de l'administració és una proesa.
Sí, però si al cap de 15 dies tens coneixement d'aquells pagaments, no costa tant de cessar.
No, si no ho justifico, diguéssim. El que et dic és que, vull dir, que podien haver passat 2 anys perfectament sense que ningú fes cap gestió amb això. Jo insisteixo, diguéssim, al marge d'ara estarem tots d'acord en el pacte de la burgesia i tal, que ha llançat aquí l'Ot i tothom comparteix. El problema és que aquesta activitat il·legal o fora de la llei que es fa des del Ministeri de l'Interior amb la cúpula policial i amb coneixement, sembla ser, de la Moncloa, no comença el 2017, és el 2012. I el 2012, si jo no recordo malament, i no recordo malament, el que negociaven Mariano Rajoy i Artur Mas era si podia haver-hi un pacte fiscal o no, i ho feien fins i tot en algunes finques manxegues, diguéssim. No estava, Artur Mas no estava parlant d'independència en aquell moment. Una altra cosa és que després el carrer li passés per sobre i prengués unes decisions que podem considerar que siguin més o menys encertades. Però quan comença tot això, no és el 2017 quan hi ha gent que pot pensar que es va actuar de manera correcta o de manera incorrecta. El que sabem és que per les actuacions del 2017 hi ha gent que va passar per la presó. Per les actuacions que es va fer des del govern del PP, des del 2012 fins al 2017, ningú ha passat per la presó ni ningú ha donat explicacions judicialment. Bàsicament perquè cada vegada que es presenta una denúncia, aquesta denúncia, el jutge de torn acaba arxivant-la. Potser tenim l'oportunitat aquesta legislatura de tenir més informació o que ens donin alguna explicació més si finalment acaben compareixent els seus protagonistes a la comissió d'investigació que es va pactar entre PSOE i Junts al Congrés. Igual també tenim més explicacions a l'altra comissió d'investigació sobre l'espionatge de Pegasus que el Joan demanava abans, que perquè no es pregunta que els socialistes espiaven també els independentistes. Recordem que l'ordre de l'ús de Pegasus venia del PP també i efectivament els socialistes no la van revocar. Però, o sigui, hi ha coses que estan jutjades i coses que no estan jutjades. I no tot es pot justificar amb el que va passar el 2017 a Catalunya perquè les actuacions del PP comencen molt abans. Amb la qual l'objectiu, i a més comencen, parlaves tu abans de l'oportunitat de que surti aquesta informació. L'oportunitat de les informacions que surten atribuint-li a Xavier Trias un conte que era fals durant una campanya electoral, de qui és? Era casualitat? No era casualitat, tenia un objectiu. Els comptes o les informacions que deien que Artur Mas tenia diners a Liechtenstein, quan surten?
En plena campanya.
Durant una campanya. Vull dir que aquí no hi ha innocència, és poqueta, diguéssim, per part del PP. I un afegit, diguéssim. Si no tens vergonyes, no et poden sortir per quan el teu contrincant polític li vagi bé. I el que té el PP en aquest calaix, doncs anem veient papers, cada certs mesos van apareixent novetats que acaben apuntalant aquesta activitat i aquesta operació. Doncs a veure fins on arribem.
Jo crec que té el raó el Joan, i també em sap greu, i també em sap greu pel Joan. Avui no sé què ens passa.
Patiràs molt.
Últimament no sé què ens passa, de fet. Que és interessant subratllar i acompanyar tota l'anàlisi sobre l'Operació Catalunya del fet de la participació del PSOE en Pegasus, encara que, com deia ara l'Isabel, tot comencés amb el PP. I també dels pagaments aquests a emissaris de l'Operació Catalunya, que es mantenen en època del PSOE, com ara explicava el Jordi. Perquè és el que permet entendre que hi ha aquesta dualitat de policia bo, policia dolent, i és el que permet entendre que el PSOE forma part de la maquinària de l'Estat i forma part dels mateixos interessos polítics de l'Estat. Ja no perquè ara, conjunturalment, electoralment, li vagi bé fer quedar malament al PP, sinó perquè el resultat que volia el PSOE a Catalunya, que era que no hi hagués la independència i escarmentar tota la classe dirigent, va reeixir igualment gràcies a la feina que va fer gent del PP, no? I després, abans l'Isabel preguntava, que deia que potser ens havíem de preguntar com és que el PP no diu res, o com és que no hi ha més gent al PP que respongui davant d'això. Jo crec que hi ha un punt de desorientació en el PP, perquè el que està fent Sánchez és replicar i venjar-se d'aquest relat que li han fet els últims anys sobre la seva il·legitimitat com a president del govern espanyol. És a dir, el PP, tot i Sánchez formar part de l'estructura de l'Estat, l'han volgut expulsar, l'han volgut tractar com un outsider, l'han volgut tractar com una persona que havia arribat il·lícitament al poder perquè necessitava el suport de la perifèria per arribar-hi, el suport de Catalunya i del País Basc per arribar-hi, i en aquest procés de marginar Pedro Sánchez s'han oblidat potser en algun moment que Pedro Sánchez també carrega l'Estat espanyol a les seves espatlles. I ara Pedro Sánchez està prou alliberat tant de la vella guàrdia del seu partit com de les pressions i dels xantatges que li pugui fer la dreta i l'extrema dreta espanyola, i encara més després de les últimes eleccions. Sánchez està prou alliberat com per girar l'Estat pròpiament en contra de la dreta espanyola. I tot aquest discurs que ha fet Pedro Sánchez des de la campanya electoral, assenyalant que el PP està fora de la Constitució, que ell ho serveix, diguem-ne, parteix de l'exemple de que el PP bloqueja la renovació del Consell General del Poder Judicial, però també ara, a través de l'Operació Catalunya, estic segur que continuarà aquest relat. Tot aquest relat sobre la inconstitucionalitat en què s'ha situat el PP neix d'aquí, neix de que la gran aposta de Pedro Sánchez és dir l'Estat sóc jo, el garant de la democràcia, el garant dels interessos de l'Estat sóc jo, i és el PP amb la seva dèria d'il·lusòria el qui no entén com funcionen les coses.
9 minuts i l'estem a un punt del matí, deixem anar un moment cap a Corte Inglés i després ens anem cap a
Iowa.
Home.
Quin fred.
Sí. Molt fred, ara ens explicarà. Hòstia, de debò que m'he quedat molt parat, el Javier de la Sotilla ens explicarà, però estàvem parlant de temperatures que estaven fregant els 30 sota zero. Jesús. Hola, què tal, Noemí?
Molt bon dia, com va tot?
Molt bon dia,
fatal. A la vida a vegades ens posem fatal, a buscar fatal. Coses que són una mica
però,
complicades.
Fatal, eh?
Com per exemple que el nostre equip
fatal.
Guanyi sempre, o que et somrigui la noia o el noi que t'agrada. Però encara sort que tenim les rebaixes del Corte Inglés, perquè aquí sí que tots trobem el que busquem. Sense anar més lluny, en esports, una selecció de tèxtil i calçat de pàdel amb fins al 40% de descompte en marques com Asics, Adidas, Nike o Endless. A més, una selecció de pales de pàdel amb fins al 50% de descompte en marques com Bull Pàdel, Starby o Babolat. I en moda home, una selecció de camises o pantalons d'Astin, una per 35,95 euros i dues per 60 euros. I per jove, ell, Levi's, Lee, Gap o Pepe Jeans amb fins al 50% de descompte. A més, tot això t'ho portem a casa en menys de 2 hores amb la nostra tarifa plana i sempre amb la comoditat de poder comprar on i com vulguis, a botiga, web o app del Corte Inglés. Descarrega't la nostra app i veuràs també aquí que sempre trobes el que busques. Les rebaixes del Corte Inglés, del 7 de gener al 29 de febrer. I aquest divendres t'esperem al Corte Inglés de Sabadell a 6:45 de la tarda amb l'animació de Doctor Fly, amb el seu espectacle de màgia, paraula i moviment. Recorda, aquest divendres per la tarda, activitats infantils al Corte Inglés de Sabadell. És tot, fins la propera. Adeu.
RAC 1. Un pinxo de truita, sisplau.
Amb ceba o sense ceba?
En un país amb tantes possibilitats, hi ha un lloc per tothom. Descobreix la nostra gamma Citroën Made in Spain amb condicions especials fins a final de mes. Citroën.
Ens diem FIAC Assegurances. FIAC. 5 lletres que donen tranquil·litat perquè també cuiden de la teva salut.
amb els millors metges i clíniques, totes les especialitats i una atenció excel·lent. I ara, si contractes la teva assegurança de salut, tens fins a 3 mesos gratis amb el servei de la Clínica Diagonal en exclusiva. Informa-te'n a fiat.cat.
Perdona? Que ara Movistar Prosegur Alarmes inclou una garantia antiocupació? Uf, ja veuràs quan se n'assabenti el meu gos.
Cap guardià pot competir amb Movistar Prosegur Alarmes, la primera i l'única alarma amb garantia antiocupació, que no només dissuadeix i protegeix, ara també es compromet contra les ocupacions. Contracta-la al 900 222 o 150 o a movistarprosegur-alarmes.es.
Quant fa que no vas al dentista?
Fes d'Instituts Odontològics el teu dentista de confiança i aconsegueix el teu millor somriure.
Demana cita ja al 900-131-002 o a ioa.es.
Vols prevenir que les teves factures vinguin impagades? Per a Pimes, Pay Pimes. Vols recuperar els teus deutes? Per a Pimes, Pay Pimes. Recorda, per a Pimes, Pay Pimes. Truca al 93-737-6280.
Contracta la teva assegurança de cotxe amb Verti des de només 180 euros l'any amb revisions i manteniment il·limitats totalment gratis durant un any sencer. Calcula el teu preu a Verti.es. Estalvia temps, estalvia diners.
Ei, però què fas, nen?
Què passa, bro? Per què em crides?
Que les llaunes, brics i envasos de plàstic van al groc.
Ah, esclar.
Reciclar és massa evident per no fer-ho. Les llaunes, brics i envasos de plàstic, el contenidor groc o el cubell del porta a porta. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
Els teus gestos ètics inspiren Zurich Assegurances per ser millors. Per això ara, per ser client de Zurich, amb l'assegurança de la llar, la teva mascota també estarà protegida. Informa-te'n a Zurich Funès i contracta l'assegurança de la llar. Fem-ho èpic. Zurich.
Et costa dividir les teves responsabilitats laborals i personals i al mateix temps cuidar dels teus pares? No esteu sols. Soc en Quim Masferrer i et recomano Cuideo.
El sorteig d'Eurojackpot de l'11 de divendres 12 de gener ha lliurat un premi a San José del Valle i Cádiz de més de 5 milions d'euros. Enhorabona! I aquest dimarts, per només 2 euros, pot de 120 milions. I a més, un segon premi de 20 milions d'euros. Tu pots ser el següent. Compra'l ara. Eurojackpot de l'11. Milionari pels segles dels segles.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Contracta la teva assegurança de cotxe amb Verti des de només 180 euros l'any amb revisions i manteniment il·limitats totalment gratis durant un any sencer. Calcula el teu preu a Verti.es. Estalvia temps, estalvia diners.
Voleu tastar i comprar els millors olis d'oliva Verge Extra de Catalunya? Veniu a les Borges Blanques, a les Garrigues, del 19 al 21 de gener, a la 27a Fira de l'Oli, qualitat Verge Extra. Més informació a firaoli.cat. Tradició, innovació i cultura de l'oli.
El perquè de tot plegat.
3 minuts i arribarem a les 10 en punt del matí. Continuem la tertúlia amb l'Ot Bou, amb el Joan López Alegre, amb la Isabel García Pagán, amb el Toni Aire i Servillano Ull de Poll, amb la Mònica Hernández. La gran notícia d'aquesta matinada passa pels Estats Units. Donald Trump està una mica més a prop de tornar a ser candidat a la Casa Blanca pel Partit Republicà, i és que fa unes poques hores ha arrasat a la primera cita de les primàries dels conservadors als caucus d'Iowa. Donald Trump ha aconseguit un 51% dels vots, que són 30 punts més que el segon, que és molt. Però ara deia el Joan López Alegre una cosa que és veritat, que és que ell tenia enquestes que li donaven un resultat encara més ample. És a dir, 48. és una rase limitat, però és una rase igual. Per entendre el valor real d'aquesta victòria i quins passos li queden a Trump per arribar a la Casa Blanca novament, tenim en antena l'enviat especial de RAC1 a Iowa, el Javier de la Sotilla. Javier, bon dia.
Hola, Jordi, hola a tots, què tal? Bon dia.
Bon dia. Una pregunta per començar, Javier. A quina temperatura avui la gent ha anat a votar a Iowa?
Ostres, hem passat un fred terrible. Estàvem a 25 graus sota zero, 26, 27, però la sensació tèrmica, que és el que importa, estaven a menys 30 graus i ahir va arribar a menys 50, o sigui, imagina't.
Menys 50 graus. Mare meva. Javier, potser hi ha gent que ens està escoltant i no té clar què són els caucus d'Iowa. Pots explicar exactament a la gent que no ha nascut ensenyada què són això dels caucus d'Iowa?
Sí, a veure, són unes assemblees ciutadanes que obren el procés de primàries als Estats Units. Són importants perquè és la primera votació d'aquest procés de primàries que en el cas del Partit Republicà s'allargarà fins al juliol. Llavors, en cadascun dels caucus o primàries que s'aniran fent en els diferents estats, es designen uns quants delegats que al final a la Convenció Nacional Republicana, que aquest any serà a Milwaukee, voten el candidat republicà, no?, que serà l'aspirant a la Casa Blanca. Llavors, els caucus es diferencien, per exemple, de les primàries, en què no són unes eleccions habituals. És a dir, els ciutadans no tenen tot el dia per anar a votar, no voten en una urna, sinó estan cridats a una hora determinada i un cop allà, els representants dels diferents partits exposen els seus arguments per convèncer sobretot els votants indecisos que arriben a l'última hora, a veure si poden portar-los al seu favor, no? I llavors al final voten escrivint a mà, diguem, en un paper el seu candidat preferit i el posen en una bossa, es recompta i es donen els resultats.
Això es repetim, eh? O sigui, amb una bossa a mà...